Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. El papa ha parlat aquest divendres literalment en llenguatge argentí. Ha estat davant d'un grup de centenars de pelegrins procedents del seu país natal i que són a Roma per participar aquest diumenge en la canonització de la primera dona de l'Argentina, que arriba als altars com a santa, Maria Antònia de Sant Josep, també coneguda com Mama Antula. Francesc ha subratllat el camí exemplar que ens mostra aquesta dona que va arribar a Buenos Aires només amb una creu, ha recordat, i que va haver de superar molts entrebancs, incloent-hi la persecució als jesuïtes. El pontífex ha recordat també que aquesta nova santa és un estímul per al nostre món d'avui, en què els cristians necessiten enfortir aquell esperit del Concili Vaticà II, el de l'obertura de l'Església al món, sense por i des de la confiança en Déu. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest divendres 9 de febrer, memòria de Santa Apolònia d'Alexandria, verge i màrtir, Sant Sabí, bisbe, i Sant Miquel, Febres Cordero. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general. Una actualitat elaborada pel nostre equip d'informatius que passa aquesta hora pel Pròxim Orient, on el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a l'exèrcit evacuar la ciutat de Rafah, on es refugien centenars de milers de palestins. Això pot provocar que els desplaçats intentin entrar a Egipte, tot i que tenen el pas fronterer barrat. Hi ha actualment prop d'un milió i mig de desplaçats en aquesta zona i la xifra no para de créixer. Malgrat això, les autoritats israelianes han anunciat que Rafah és el següent objectiu de les seves forces. De fet, és l'única gran ciutat de la franja on les tropes israelianes encara no han entrat, tot i que també han patit bombardejos diaris. Si finalment els militars israelians l'envaeixen, els desplaçats palestins, sens dubte, patiran les conseqüències. A Catalunya, la pagesia continua pressionant el govern per aconseguir les seves reivindicacions i ha convocat una nova marxa lenta a la C14 entre Solivella i l'enllaç amb la N240 entre les 6 i les 9 d'aquest vespre, amb la clara intenció d'influir en el trànsit cap a Andorra. Poc després de les 3 ha començat una nova tracturada a Ciutadilla cap a Tàrrega, a l'Urgell, que podria complicar l'accés als Pirineus. Una cinquantena de vehicles han començat una marxa lenta a l'eix Tarragona-Andorra amb l'objectiu de dificultar la mobilitat a la muntanya. I desenes de tractors es dirigeixen, mentrestant, a aquesta hora també cap a Guissona, on s'hi afegiran els pagesos de la Segarra. Una part es dirigiran a Pons, a la Noguera, per donar-los suport. La proposta és fer una tracturada que acabaria a Tàrrega. Les mobilitzacions continuaran, diuen els pagesos, fins que els hi facin cas i es compleixin totes les seves demandes. A banda d'aquest petit resum informatiu general, també us explicarem que Mans Unides llança, coincidint amb els seus 65 anys de vida, la seva campanya 2024 contra la fam, amb el lema "L'efecte ésser humà". Aquesta ONG de l'Església demana justícia climàtica per als més vulnerables. Es fa aquest divendres, el dia del dejuni voluntari, amb sopars de la fam, entre ells el de la Basílica de la Sagrada Família, 8:45 del vespre, i aquest diumenge la col·lecta a totes les esglésies. D'altra banda, la delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell, ha destacat davant la Comissió Parlamentària sobre la Pederàstia la bona feina, diu, que està fent l'Església per investigar i prevenir abusos a menors i ha plantejat que aquesta tasca es faci en altres àmbits socials. Després del bloc informatiu entrevistarem el canonge i delegat emèrit de patrimoni de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Josep Maria Martí Bonet. Ens explicarà la història de Santa Eulàlia amb el seu martiri i amb l'expansió del seu testimoni de vida entre els creients fins al moment actual. I com cada divendres, compartirem amb tots vosaltres la secció Temps de Diàleg, que dedicarem en aquesta ocasió al setè document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. I l'altra secció del divendres, en sortida, ens acostarà fins a Lourdes, on parlarem de la Jornada Mundial del Malalt i la tasca de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, amb la presidenta d'aquesta entitat a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, del Xavi Toscano a la redacció i la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància, una estona diària d'actualitat des dels valors de l'humanisme cristià.
El papa ha assegurat aquest divendres que la caritat de Mama Antula, la beata Maria Antònia de Sant Josep de Paz i Figueroa, santa des d'aquest diumenge, s'imposa davant de l'individualisme radical. Ha estat en una trobada amb els més de 300 pelegrins argentins que són aquests dies a Roma per participar en la canonització de la primera santa de l'Argentina. Francesc ha reivindicat el gran amor integral de Mama Antula com una lliçó per al nostre temps.
La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza en medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Un virus que engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones. En esta beata encontramos un ejemplo y una inspiración que reaviva la opción por los últimos.
El pontífex ha destacat el fet que la religiosa argentina es va posar en mans de Déu i ha conclòs que aquest és el camí cap a la santedat.
Recordemos también que el camino de la santidad implica confianza, abandono, como cuando la beata María Antonia llegó solo con un crucifijo y descalza a Buenos Aires, porque no había puesto su seguridad en sí misma, sino en Dios. Confiaba en que su arduo apostolado era obra de él. Ella experimentó lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos descubrir su llamada, cada uno en su propio estado de vida, pues cualquiera que sea, siempre se sintetizará en realizar todo para la mayor gloria de Dios.
El Sant Pare ha destacat l'espiritualitat ignasiana de la beata Mama Antula, de la qual es va nodrir i que la va portar, quan va ser suprimida la companyia de Jesús, a impartir ella mateixa els exercicis espirituals de manera clandestina, buscant ajudar tothom a descobrir la bellesa del seguiment de Crist. Una tasca que, segons ha afegit Francesc, no li va ser gens fàcil pel rebuig d'aquell moment contra els jesuïtes.
Otro mensaje que nos da la Beata en nuestro mundo de hoy es el de no rendirnos frente a la adversidad, no desistir en nuestros buenos propósitos de llevar el Evangelio a todos, a pesar de los desafíos que esto pueda representar. Muchas veces, incluso en la propia familia o en el propio lugar de trabajo, puede ser este ambiente árido donde hoy hay que conservar la fe y tratar de irradiarla.
Aquest diumenge, a partir de 9:45 del matí, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, el bisbe de Roma presideix la celebració eucarística amb el ritu de la canonització de Maria Antònia de Sant Josep de Paz i Figueroa, més coneguda com a Mama Antula.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
I l'altra notícia important d'aquest divendres és que Mans Unides llança des d'aquesta setmana la seva campanya del 65è aniversari, la campanya contra la fam, amb el lema, aquesta vegada, l'efecte ésser humà sobre la protecció de la Terra. L'ONG de l'Església demana justícia climàtica per als més vulnerables, que són els qui menys contaminen i, en canvi, els més afectats per aquesta crisi. La campanya intenta transmetre a la societat la necessitat urgent d'acabar amb la injustícia climàtica que pateixen els pobles més empobrits. Zarel León Segura és aquest any el testimoni de Mans Unides a l'Arxidiòcesi de Barcelona per a la campanya, que té com a dia central la col·lecta d'aquest diumenge. Zarel León ve de Mèxic i està especialitzada en temes de canvi climàtic i entorn de la dona. En una entrevista a Ràdio Estel, l'activista mexicana ha explicat que el Centre d'Estudis Ecumènics, que ella promociona, treballa des de la proximitat a les comunitats, sobretot indígenes, més vulnerables.
Bueno, el Centro de Estudios Ecuménicos tiene muy clara su visión de acompañar a los pueblos empobrecidos que emprenden un camino para transformar sus realidades de injusticia. Y siempre también ser un puente entre las personas de fe y las personas que tienen una espiritualidad y las personas que están luchando por transformar el mundo por un mundo más justo.
Zarel León ha assegurat que el lema de la campanya de Mans Unides és aquest any molt oportú, perquè cal treballar de manera unitària per la casa comuna.
Somos la única especie capaz de transformar este planeta y el planeta en este momento, nuestra tierra, nuestra casa común, está en un momento de crisis que le hemos provocado nosotros, pero al mismo tiempo somos la única especie capaz de cambiar el rumbo de esto y modificarlo para bien. En este sentido, cada acción que realizamos es muy importante. Y esta crisis climática nos afecta a todos, pero a los pueblos más empobrecidos y que dependen de una relación directa con la tierra para su vida cotidiana, son mucho más afectados.
Mans Unides col·labora des de fa uns 12 anys amb el Centre d'Estudis Ecumènics que promociona, juntament amb un gran equip, Zarel León a l'estat mexicà de Guerrero. És, doncs, sòcia col·laboradora de l'entitat catòlica, el que s'anomena també Contrapart. Per la seva banda, la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha destacat que lluitar contra la fam és l'essència de l'entitat catòlica, fundada l'any 1959 per dones de l'Acció Catòlica i que no defalleix en aquest treball.
Una entitat que fa 65 anys que lluita contra la fam al món i no aconsegueix pal·liar, no, aquesta xacra social, doncs es podria sentir desanimada, però nosaltres ni molt menys. Cada any renovem la nostra energia amb el llançament d'aquesta campanya que coincideix amb la col·lecta del segon diumenge, no, de febrer. I aleshores el que intentem és seguir lluitant contra la fam, que és l'aresta última que es veu. Per sota hi ha tota la pobresa, la injustícia, no, social que pateix el nostre món. I ho fem, doncs, renovant el nostre lema i treballant amb els projectes de cooperació al desenvolupament que venim fent des de fa, ja dic, més de 60 anys. En concret, cada any fem 500 projectes, que són molts, arreu de tot el món, arreu de l'Àfrica, sobretot, d'Amèrica Llatina i també a l'Àsia.
I sobre el lema, Mireia Angerri ha assegurat que Mans Unides posa l'accent ara en la protecció de la terra perquè és clau també per reduir la fam i la pobresa.
L'efecte ésser humà és una mica aquell efecte papallona, no?, que diu que qualsevol aleteig d'una papallona en un punt del planeta provoca canvis a l'altre costat del món, no? I això és el que nosaltres fem cada dia amb les nostres decisions conscients. Petites coses que canvien realitats més enllà del nostre entorn. I aleshores, tal com sabem que ens estem carregant aquest preciós planeta, que és la casa comuna de tots, amb les nostres accions egoistes i depredadores, no? Igualment sabem que podem revertir, som l'única espècie que viu en el planeta que pot revertir aquestes accions.
Entre les nombroses activitats organitzades aquests dies per les delegacions catalanes de Mans Unides, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acull aquest divendres a 8:45 del vespre un nou sopar de la fam coincidint amb el dia del dejuni voluntari. Recordem també que aquest diumenge, com sempre el 2 de febrer, es fa la col·lecta a totes les esglésies a favor dels projectes de l'entitat catòlica. A més, Mans Unides de Barcelona té el Bizum 00051 per fer donatius a través d'aquest sistema. Canviem novament de tema. La delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell, ha destacat aquest divendres, en una compareixença davant la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la pederàstia en l'Església, la bona feina que s'està fent des de la mateixa Església per investigar i prevenir abusos a menors i ha plantejat que aquesta feina es faci en altres àmbits socials.
Sabem que la majoria dels abusos s'estan donant intrafamiliarment. Com podem ajudar, sobretot, a que estiguin segurs i que aquests infants trobin en nosaltres i en els adults prou confiança i seguretat per dir: m'ha passat això. I m'agradaria, doncs, que aquestes investigacions i aquests treballs que s'han de dur a terme, doncs, fossin en molts més àmbits i no només dintre de l'Església Catòlica.
Clara Carbonell ha detallat que la diòcesi de Solsona no tenia cap denúncia, però que des d'aquest bisbat es va treballar sobre la rumorologia fins que es va arribar a dos possibles casos de dos sacerdots ja difunts. Ha plantejat, però, que hi podria haver més víctimes que no volen explicar els seus casos. La comissió portarà a la mesa del Parlament la incompareixença per segon cop del canceller i secretari general del Consell Diocesà del Bisbat de Vic, David Gómez. Carbonell ha explicat la feina que s'ha dut a terme des del Bisbat de Solsona per trobar altres possibles casos. Ha apuntat que no ha pogut anar-se més enllà, tot i això ha valorat que s'hagi demanat perdó a les víctimes i que aquestes ho hagin agraït.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
Repassem breument altres notícies. La Germandat del Rocío de Barcelona ha anunciat els noms dels qui seran pregoner i cartellista de la Germandat per aquest 2024 de cara a la festa, que serà pròpiament el 20 de maig, com sempre l'endemà de Pentecosta, també festa de Maria Mare de l'Església. Són Javier Bermejo i Luis de la Pura. Javier Bermejo, fill de Huelva, és doctor en història i exerceix com a professor titular d'arqueologia a la Universitat de Huelva. També en el cas de Luis Manuel Sánchez Marchena, més conegut com a Luis de la Pura, és fill de Brenes, format a l'Escola d'Arts Aplicades de Sevilla l'any 1998. Va començar la seva carrera professional al món de la decoració i l'interiorisme. El pregó i el cartell es presenten dissabte 20 d'abril a l'Església de Sant Jaume de Barcelona dins dels actes del tridu preparatori de la Germandat per al rumiatge d'aquest 2024. Parlem del cardenal Michael Czerny, que en el seu darrer dia del seu viatge al Sudan del Sud ha beneït un vaixell que porta el nom de Santa Josefina Baquita, patrona de les víctimes de l'esclavitud. Així ho ha fet el prefecte del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral. La Càritas local utilitzarà aquesta embarcació per transportar migrants del Sudan i ajudar-los a creuar el Nil amb seguretat. El cardenal Czerny ha tornat aquest divendres a Roma des del país africà i ha qualificat de símbol aquest vaixell. En el seu darrer dia, el cardenal Czerny ha beneït aquest vaixell i també amb el nom de Josefina Baquita, com dèiem, i la Càritas local farà ús, com dèiem, d'aquest vaixell. Ha estat l'últim acte que va començar Czerny divendres passat per rellançar la crida a la pau del Papa, un any després del pelegrinatge ecumènic del pontífex, en què va voler portar aquesta terra ferida colze a colze amb el primat anglicà Justin Welby i el moderador general de l'Església d'Escòcia, Ian Greenshields. El monestir de Pedralbes acull aquest dissabte 10 de febrer la jornada de clausura del 50è aniversari de la presència de l'Església Ortodoxa sota el Patriarcat de Sèrbia a Catalunya i també al conjunt d'Espanya. Ho farà amb una trobada sota el títol Ecologia i creació, aportacions contemporànies del cristianisme als reptes ecològics globals. La delegada d'Ecumenisme i Afers Religiosos d'aquesta Església Ortodoxa, Maria Rosa Ocaña, que també és articulista en diferents mitjans, explica que el tema de la jornada és una proposta oberta, candent i que afecta tota la humanitat. Diu que la icona del Crist, picant a la porta, ha estat l'emblema de totes aquestes jornades. I dos apunts més. D'una banda, us expliquem que Papa Francesc, el successor, Els meus records de Benet XVI, és el títol d'un llibre que permetrà conèixer de primera mà la convivència històrica del papa actual i el seu predecessor com a papa emèrit, Benet XVI, durant gairebé una dècada al Vaticà. L'obra, signada pel periodista vaticanista Javier Martínez Brocal, recull en 330 pàgines una llarga conversa amb el Sant Pare argentí, que, segons indica l'editorial Planeta, en el material promocional respon amb naturalitat com van ser aquells anys, sense esquivar polèmiques i les dificultats que van marcar aquella convivència. I la bisbessa anglicana Jo Bailey Wells diu en una entrevista que publica la revista Vida Nueva que ha parlat amb el papa i amb els cardenals aquests dies sobre l'impacte que tindria l'ordenació de dones per al diaconat. Ha estat concretament durant la participació d'aquesta pastora en el C9, el Consell de nou Cardenals que assessoren el papa en la reforma de l'Església. El paper de la dona a l'Església, segons diu Jo Bailey Wells, és focus de preocupació del papa francès, de qui diu que està a favor del diaconat femení.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Aquest dilluns, com cada 12 de febrer, l'Església de Barcelona i, sobretot, la seva catedral celebren la festa de Santa Eulàlia amb una jornada de portes obertes a la seu barcelonina des de 8:45 del matí fins a 7:15 de la tarda. Durant aquesta franja horària es podrà accedir a la cripta de la Santa Màrtir, patrona de Barcelona, per venerar la seva sepultura. A més, una novetat d'aquest any és que, per primera vegada en format polifònic, se celebrarà la missa conventual en honor a la Santa. Serà dilluns a 8:15 del vespre, la missa que transmetrà Ràdio Estel, conventual dels canonges, presidida en aquesta ocasió pel bisbe Javier Vilanova. A banda d'això, hi haurà la representació popular del musical Vida i Passió de Santa Eulàlia, concretament dissabte de 9:00 a 10:15 del vespre i diumenge des de 4:45 de la tarda fins a 5:15, amb entrada lliure, però fins a completar l'aforament. La Santa Patrona de Barcelona, la ben parlada, això vol dir Eulàlia, és un referent en la devoció popular, amb història i també amb tradició, podem dir amb poesia de la història, és a dir, amb llegenda. I tenim amb nosaltres, per parlar una mica, encara que sigui breument, de Santa Eulàlia, Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat emèrit de patrimoni d'aquesta arxidiòcesi. Com sempre, un plaer, mossèn Martí Bonet, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé. Mira, a punt d'anar a la catedral,
sí,
perquè fan els últims assajos d'aquesta escenificació musical i de dansa de la vida i martiri de Santa Eulàlia.
Sí, com és aquesta representació, mossèn Martí?
Ah, és molt maca. És una cosa que ja portem quasi una dotzena d'anys,
sí,
i que sempre es fa al voltant d'aquesta festa. Representa la vida i el martiri de Santa Eulàlia. Tenim present una escultura que hi ha al mateix sepulcre de la Santa, feta per Lupoli Francesco, que és un escultor del segle XIV de Pisa, que va venir aquí a fer aquesta escultura del sepulcre de Santa Eulàlia, i en ell representa les diverses escenes de la Santa. Concretament, per exemple, doncs les escenes que ella era de Sarrià, segons diu la tradició, que, com has dit molt bé, és la poesia de la història,
eh? Sí.
I doncs allà està a Sarrià amb els seus pares i arriba una altra escena al costat mateix en què ja es veu davant de Sià, que era el magistrat, podríem dir, que la condemna, i ella no diu altra cosa que confessa la seva fe cristiana. I possiblement, tal com apareix també amb les escultures, era una noia d'uns 12 o 13 anys. Diem de 12 o 13 anys perquè, si no tenia aquesta edat, no podia anar davant d'un jutge. I, per tant, es diu la tradició de que molt petita, molt jove, va anar, i, per tant, es considera que són 13 anys.
13 anys com a mínim, però vaja, gaire més gran tampoc era, no?
Exacte. Per això, doncs, el número 13 la catedral és un número simpàtic i per això hi ha les 13 oques, hi ha moltes coses que són 13. Llavors aquí, doncs, la tradició, que com deies, és la poesia de la història, que significa coses que potser no van succeir, però indiquen la bona intenció de la persona que representa aquestes històries i, per tant, exalten la gran figura de Santa Eulàlia. Com deies molt bé, significa la ben parlada.
Efectivament, sí.
Que eu significa, en grec,
bé.
L'alos vol dir parlar. La ben parlada, o la que parla bé. Per això, en aquesta significació musical, apareix aquesta Santa Eulàlia, una noia jove, molt bonica, que dansa i expressa, doncs, aquest nom mateix, l'Eulàlia.
Sí, sí.
Doncs fa, per exemple, doncs, unes escenes molt boniques que amb la mà i la boca, doncs, fa com si aixequés l'alè seu a Déu Nostre Senyor per dir-li que l'estima i que lloa el bon Déu. Eulàlia, que bonic que és.
I tant, i tant. Ben bonic. Molt ràpidament, per acabar, mossèn Martí Bonet, recordem que històricament ha estat Santa Eulàlia la patrona de Barcelona, tot i que en un moment de la història es va substituir el patronatge principal pel de la Mare de Déu de la Mercè. Aquí hi ha una mica com de coexistència, no?, dels patronatges.
Sí, no, inclús...
No hi ha problema, per això.
La tradició diu que sempre... Per la Mercè, doncs plou.
Plou perquè s'enfada Santa Eulàlia, perquè plora Santa Eulàlia, no?
Eulàlia perquè ha de compartir el patronatge amb la Mare de Déu de la Mercè, però cosa que és totalment falsa, perquè deu estar molt contenta Santa Eulàlia de ser copatrona també amb la Mare de Déu de la Mercè.
I tant. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet.
Altres.
Fins una altra i bona festa de Santa Eulàlia. Que vagi bé les representacions.
Que els esperem.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I de seguida anem a les dues seccions del divendres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Ho dèiem ara fa uns dies en el nostre bloc informatiu. El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa ha publicat recentment el seu 7è document, titulat Tradicions religioses i equitat de gènere. És un escrit que analitza el paper que les tradicions religioses han jugat en la construcció de la societat patriarcal de fa segles, així com el paper actiu i poc conegut que les dones han tingut precisament en la construcció de l'àmbit sagrat al llarg de la història, encara que sovint hagin estat malauradament discriminades. Durant la presentació, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, destacava les valuoses aportacions i reflexions del Consell Assessor, depenent de la mateixa Generalitat, i posava en valor algunes de les característiques que emanen del sentiment religiós de Catalunya, com són, precisament, la diversitat i la tolerància. Igualment feia una crida a les confessions religioses presents a Catalunya a obrir els seus plantejaments cap al conjunt de la societat i a respectar escrupolosament els drets humans. En la presentació d'aquest document també hi van ser el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, i Maria del Mar Griera, catedràtica de Sociologia a la Universitat Autònoma i membre del Consell Assessor des de l'any 2020. Precisament amb Mar Griera parlem avui. Senyora Maria del Mar Griera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, aquest document inclou moltes reflexions, ens apropa les interpretacions de les diferents tradicions religioses en clau de gènere, analitza el sorgiment de moviments ecofeministes, i bé, tot això i l'espiritualitat, la vinculació de la dona amb la dimensió sagrada de les creences, són molts dels aspectes d'aquest document. Quin seria, segons vostè, el gran objectiu d'aquest document?
Bé, aquest document sorgeix una mica en forma de la necessitat de posar sobre la taula l'articulació entre la qüestió del gènere i les tradicions religioses, no? Una mica amb la voluntat d'apel·lar a la responsabilitat, a la complicitat de les comunitats religioses de cara a fomentar l'equitat de gènere. Uh-huh. Tant al nostre país com més enllà, no? Una mica fruit d'aquesta voluntat de posar aquest tema sobre la taula i de demanar, apel·lar la complicitat de les comunitats per treballar doncs, cap a una equitat de gènere també en aquest terreny.
Es tracta dins d'aquest sistema on les administracions públiques són neutrals religiosament, però també valoren, no?, l'aportació d'aquesta diversitat religiosa, doncs de comprometre més, no?, les creences religioses amb els grans valors del nostre temps, entre ells la igualtat de gènere. De quina manera, li preguntaria, les religions poden ser avui un bon exemple d'igualtat entre homes i dones i de respecte als drets humans?
Clar, a nivell global, i si fem una mirada històrica en els darrers segles, les religions no han sigut precisament un context fèrtil per l'equitat de gènere, no? Sinó al contrari, en molts casos, uh-huh, com el relatiu de Nacions Unides posa sobre per la llibertat religiosa posa sobre la taula, en molts casos les tradicions religioses han estat un escull, han estat, en certa manera, legitimant la desigualtat de gènere. Ara bé, com posem de manifest en l'informe, jo crec que és molt important ressaltar-ho, sí que hi ha comunitats religioses arreu del món que estan canviant en aquest sentit, és a dir, que en certa manera estan fent esforços per anar cap a la igualtat de gènere. Per exemple, una de les persones del Consell és la Ruth Giordano, que és membre d'una església protestant, que està fent, ella és ministra de culte, per tant està fent un esforç en aquest sentit molt considerable, i com dic ella, puc dir, doncs, s'ha dit en el cas budista, però també puc dir dintre del món catòlic, doncs hi ha moltes dones implicades en aquest treball. Per tant, el que jo crec que és important posar sobre la taula és adonar-se que durant molt anys, dècades, segles, les tradicions religioses han estat més aviat un escull per l'equitat de gènere, però que comencem a veure iniciatives arreu que intenten, en certa manera, mostrar que l'equitat de gènere i la religió no tenen per què anar sempre en detriment una de l'altra, uh-huh, sinó que, en certa manera, aquesta vinculació entre patriarcat i desigualtat de gènere o escarni contra les dones, etc., ha sigut fruit d'un temps històric determinat, però que podria ser diferent, no? Podria, en certa manera, i això és el que dona, en certa manera, una mica d'espai per pensar en un altre tipus de futur en aquest àmbit, no?
Potser el fet que les creences religioses, concretament les presents a Catalunya, dialoguin ara més que potser fa dos o tres segles, ajuda a aconseguir el que jo diria que pot ser un consens de fons, no?, que és el que demanen documents com aquest. Consens,
sí,
de fons
totalment,
en aquest tema, en aquest valor, vull dir, sí.
Totalment. És a dir, jo crec que és fonamental entendre que, especialment a Catalunya, estem en un altre escenari on la majoria, no totes, altra vegada, jo crec que és important evitar generalitzacions, però sí que una bona part de les comunitats religioses estan implicades en el diàleg interreligiós, estan implicades en promoure una societat més justa, més igualitària, i per tant també estan fent passes en aquest sentit, no? Hi ha moltes velocitats diferents, això és cert, i també encara hi ha moltíssims reptes per afrontar, no? Jo crec que comencem a veure l'inici d'un camí, falta veure, doncs, si hi ha la valentia, el coratge, la capacitat, el recolzament, doncs, per avançar encara més en aquest sentit, no? Jo crec que hi ha les possibilitats, I cal crear doncs, les condicions necessàries per poder anar en aquesta direcció. Mm-hmm.
Recordem que la Generalitat va crear l'any 2011, si no recordo malament, el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa, presidit per Francesc Torralba, i amb un grup plural de persones que, entre altres missions de reflexió i de diàleg, elaboren aquests documents. Ja anem pel setè, Tradicions religioses i equitat de gènere. Recomanaria per algun motiu llegir-lo? Es pot accedir-hi fàcilment? Què ens diria, senyora Maria del Mar Griera?
Mira, jo crec que és important ressaltar dos elements. Primer, que aquest és un document fet de forma col·legiada entre els membres del Consell. Primer, de forma dialogada entre el sector femení del Consell i després amb el resta del Consell. És un Consell, en aquest sentit, que és assessor, però és independent del govern, és a dir, tothom està aquí de forma voluntària, sense cobrar res ni tenir cap tipus de lligam real. Per tant, jo crec que mostra una mica aquesta la situació de la societat civil des de diferents punts, és a dir, aquí som acadèmics, però també aquí som membres de confessions. Per tant, el document, en certa manera, és un bon reflex d'aquesta diversitat i també és un document que fa equilibris i genera consensos entre persones de tarannà diversos. Per tant, jo crec que en aquest sentit ja té el seu valor. Però, a més, jo animaria a llegir-lo doncs, a totes aquelles persones que, en certa manera, es plantegin fins a quin punt equitat de gènere, tradicions religioses poden ser o no poden ser complementàries, poden reforçar-se o anar en detriment, una mica per obrir les mires, per pensar més enllà, no? Perquè moltes vegades aquest és un tema que es pensa, que es parla, que es dialoga des de posicions molt, com ho diria, molt acarnissades, no? Molt ja. Des d'una vessant o des de l'altra, molt dicotòmiques. No?
Massa viscerals, sí.
És un document que el que intenta és generar ponts, no? I intentar complexificar una mica la realitat i dir, escolteu, això és un tema complex, però és un tema molt important i, per tant, cal que ens hi posem i cal que busquem maneres per trobar nous consensos.
Doncs recomanem nosaltres també aquest document, el setè del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, organisme creat des de la Generalitat, però independent, ja ens ho ha aclarit una de les seves membres, Maria del Mar Griera, catedràtica de Sociologia a l'Autònoma de Barcelona, i una de les artífexs d'aquest escrit, Tradicions religioses i equitat de gènere. Moltes gràcies, senyora Maria del Mar Griera. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per l'entrevista.
I fins aquí el temps de diàleg d'avui.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La vida de l'Església amb la seva acció social, explicada sense distància. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim fins a Lourdes. Ara us expliquem per què. Simplement perquè la presidenta de l'Hospitalitat a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa es troba en aquests moments allà participant en trobades de coordinació amb representants d'hospitalitats diocesanes. Se celebra des del 1992, quan va instituir aquest dia Sant Joan Pau II, la Jornada Mundial del Malalt, coincidint amb l'11 de febrer. Enguany, a més, és diumenge. Després hi haurà la Pasqua del Malalt, el sisè diumenge de Pasqua. El missatge del Papa Francesc proposa que ens apropem a les persones que pateixen el sofriment psicològic per poder donar-los esperança en aquesta situació per la qual passen i que la majoria de vegades es viu des de la solitud, com ell mateix ens va recordar ja a l'inici del seu pontificat. Aquest diumenge, a un quart de vuit del vespre, a la missa de Ràdio Estel, la de cada dia, la que es fa des de la Catedral de Barcelona, hi haurà presència de l'Hospitalitat de Lourdes i, a més, també la processó de torxes. Diversos malalts amb alguna discapacitat física que són dependents i seran presents. La celebració estarà presidida, serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Tenim amb nosaltres des de Lourdes, com dèiem, Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Marta Ventura, bona tarda.
Bona tarda des de Lourdes, Ignasi.
A 1.800 metres d'alçada, suposo que més fred que Barcelona, no?
Bueno, sí, però bueno, amb una mica de pluja, però...
Suportable, el fred.
Suportable, sí.
Molt bé. Bé, com viu l'Hospitalitat aquesta festa, la de cada 11 de febrer, també Jornada Mundial del Malalt?
Bueno, doncs la vivim amb molts actes, sobretot el diumenge, que celebrem els actes allà a la Catedral de Barcelona, amb el rest del Rosari a les 6 abans, i a les 7 i quart, doncs, la missa que tindrem. Però, sobretot, el que, bueno, ara l'estem vivint des d'aquí, des de Lourdes, perquè sempre el Santuari de Lourdes organitza dos dies de jornades per donar-nos a tota una mica les pautes de lo que seran, doncs, el tema de l'any pastoral i tota la coordinació dels actes. Llavors, tots els directors de peregrinacions, que són, estem aquí unes entre 800 i 1.000 persones, assistim a aquestes dos dies de jornades a Lourdes que ens donen totes les indicacions per aquest any 2024.
I s'han de negociar de vegades coses, s'han de demanar, doncs, condicions favorables per estimular que els joves hi vagin. Segur que vostè té algun mal de cap i molts pensaments, no?
Sí, bueno, aquí el que passa és que, bueno, és veritat que tot puja, el cost de la vida puja, i aquí també, i llavors nosaltres el que intentem és trobar sempre doncs, preus més interessants, i per exemple aquí hi ha una cosa que es diu el village dels joves, que és un lloc de dormir, diguéssim, la gent jove, doncs que la volem anar a visitar perquè normalment no ho hem utilitzat mai, i volem anar a veure-ho perquè si els nostres joves són capaços d'anar-se'n a la JMJ a Lisboa i dormir, doncs amb sacs de dormir i tal, doncs això que està molt més, doncs, molt ben estructurat i poden venir més joves perquè és més econòmic, doncs intentarem fer tots els esforços per anar-ho a conèixer, anar-ho a calcular tots els costos per intentar facilitar que més gent jove i més persones puguin venir a Lourdes amb nosaltres.
Molt bé. L'Hospitalitat de Lourdes, en aquest cas la de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, però també la d'altres diòcesis de Catalunya, és un gran servei per ajudar aquestes persones dependents des de la malaltia, amb molts voluntaris i voluntàries que els ajuden des de l'espiritualitat i des de l'assistència directa en molts temes, no? Ajudar-los a menjar, a desplaçar-se. I aquí tenim moltes activitats durant l'any. A banda de la d'aquest diumenge, que ha comentat vostè, Rosari a les 6 de la tarda a la Catedral de Barcelona, la missa a 7:15 i després la processó de torxes. Em sembla que aquest any hi ha, segons tinc entès, una calçotada el 18 de febrer, després hi ha els dos pelegrinatges del juny i el setembre, i un camí de Santiago, que també faran a l'agost, oi?
Sí, bueno, el dia 18 és una botifarrada.
Perdó, no calçotada, sinó botifarrada. En tot cas, un dinar de germanó, eh?
No, però el dia 9 de març és quan serà la calçotada.
Molt bé.
Tenim el dia de germanó hospitalària, la Romeria Montserrat, tenim molts actes. Els dos actes principals, evidentment, són els pelegrinatges de Lourdes, que jo el recordo, és del 27 de juny a l'1 de juliol, i al setembre anirem del 21 al 25 de setembre, vindrem aquí a Lourdes, però com aquest any, com a activitat especial o diferent de les habituals, el que farem és una part del Camí de Santiago amb persones dependents, persones bàsicament amb una certa discapacitat que necessiten ajuda per poder-lo fer, i serà del dia 9 al 17 d'agost, i jo animo a totes aquelles persones que vulguin fer el Camí de Santiago ajudant, doncs que s'apuntin, a part de venir als pelegrinatges, doncs evidentment, a participar en aquest pelegrinatge tan especial que farem també a Santiago de Compostela.
Molt bé. Doncs Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, enhorabona per la feina que fan. I comparteixo el desig, que em sembla que també té vostè, que a finals de juny i al setembre, entre els dos pelegrinatges, hi vagin molts joves, que segur que quedaran, en molts casos, transformats per l'experiència.
Sí, totalment. I només una cosa que voldria...
Molt ràpidament, sisplau. Sí.
Sí, aquí a les jornades del febrer de Lourdes estem també els representants de l'Hospitalitat de Girona, de Tarragona, de Tortosa, de la Seu, de totes les hospitalitats catalanes, que també una abraçada per tothom de que no sigui de Barcelona, que tots els seus representants estan aquí.
Són a Lourdes també amb vostè, i déu-n'hi-do, centenars de representants. Gràcies, Marta Ventura. Enhorabona a les Hospitalitats de Lourdes. Fins una altra i bona festa.
Moltes gràcies. Bona vespre.
Fins aquí en sortida. I arribem al final del Sense Distància. Aquest divendres us recordem que ens podeu sintonitzar per Ànima Estel de dilluns a divendres a 2:15 del vespre i a 12:00 de la nit.